L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Dijous 11 de juliol, un dia més, molt cordial la salutació de qui us parla, Domènec Ramal, en el moment de donar-vos la benvinguda en aquesta repassada a l'actualitat que en clau local i comarcal és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que diàriament elaborem a través de la suma dels esforços dels diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Un temps que avui encetarem parlant de la cinquena edició d'aquests itineraris per les Terres de Cruïlla, una sèrie de passejades pel patrimoni natural, cultural i artístic de les comarques del Montsià i del Baix Maestrat i que conjuntament promouen diferents associacions culturals i centres d'estudis d'una i altra banda del Sénia. Seguirem parlant d'un grup de joves que realitza tasques de recuperació de la memòria històrica a Corbera d'Ebre. Nois i noies d'entre 15 i 17 anys participen al camp de treball, esclatant la memòria fent tasques de servei al municipi declarat lloc d'interès històric pel Parlament de Catalunya. El Festival Internacional de Dansa de Roberto Olivan arriba a la seva fi aquest cap de setmana a Deltebre. I a Tortosa, tot és a punt ja per a una nova edició de la Festa del Renaixement, festa que enguany mantindrà un pressupost de 170.000 euros i que oferirà una setantena d'espectacles de companyies franceses i també autòctones. Avui comença el cicle de música al carrer a l'Ametlla de Mar. I parlant de qüestions musicals, destacarem també que la singularitat del paisatge del Delta i les Terres de l'Ebre serà l'element vertebrador i diferencial de la mostra d'art sonor i visual de les Terres de l'Ebre, l'Eufònic 2013. A la recta final del nostre temps d'informació, avui destacarem també qüestions esportives. A Santa Bàrbara, les jornades esportives finalitzen avui amb l'acte d'entrega dels guardons als millors esportistes. D'altra banda, aquest cap de setmana, el futbol platja serà el protagonista, concretament divendres i dissabte, a la platja de Pixabaques, a l'Ametlla. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu EBUTE d'avui, dijous 11 de juliol.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Enguany se celebra la cinquena edició dels itineraris per les Terres de Cruïlla, una sèrie de passejades pel patrimoni del Montsià i del Baix Maestrat que conjuntament organitzen diverses associacions culturals i centres d'estudis del territori. Unes sortides que, tal i com el seu nom indica, tenen la intenció de donar a conèixer no només el patrimoni natural, sinó també el cultural i l'artístic del territori. En l'organització s'hi involucren diverses associacions i centres d'estudis culturals, tal i com des del des de l'associació Lo Rafal, que és una de les entitats que col·laboren en l'organització d'aquesta iniciativa, explicava Joaquim Buch.
Sí, les sortides pues, són més que res per a difondre el patrimoni cultural i artístic i també natural que tenim en aquestes comarques, a la zona del Sénia, com se coneix també, que nosaltres l'anomenem Terres de Cruïlla, que és aquest territori que abasta el Montsià i el Baix Maestrat, que, bueno, que sempre no hi ha hagut mai cap barrera entre el riu Sénia i nosaltres també una de les nostres reivindicacions és esta, no? La unió i la relació que sempre hi ha hagut entre aquests pobles de banda i banda del riu Sénia, pues, també a través del patrimoni pues, promocionar-la i impulsar-la. Ja segur que som d'aquí del Montsià, pues, estem el centre, l'Associació Cultural Lo Rafal i el Centre d'Estudis Lo Codolà de les Cases, i després pues, també està Santa Bàrbara, Mas de Barberans, després Ullacona i la Sénia som una mica també els que vam començar juntament amb Rossell, i després de la banda del Maestrat esperant amb Quescut, amb Traiguera, amb Xar, que ha fet el seu itinerari perquè en farà un altre el dia 22, una nocturna per si algú vol vindre, i bueno, també Sant Mateu, que es va incorporar recentment, i Peníscola, pràcticament estos som tots els centres. Enguany som 11 pobles, l'any passat érem 12, però bueno, hi ha hagut un poble que a última hora pues, no ha pogut organitzar itinerari, i agrupem pues, un total de 13 centres i associacions culturals.
13 centres i associacions culturals que començaven ja el seu calendari de propostes el passat 29 de març al Mas de Barberans. Posteriorment, el 12 de maig, hi havia també un segon itinerari, una sortida, en este cas, organitzada a Xert. Per en aquest proper dissabte, dia 13 de juliol, es presenta la tercera de les iniciatives, el tercer dels itineraris, una excursió a la partida de la Coveta dels Gats, al barri Castell, i visita del molí d'oli del tio Enrique, un itinerari que també els nostres micròfons comentava Joaquim Buch.
Pròxima d'este dissabte, dir pues, que la cita és 8:30 al costat del Camp de Birles de Sant Rafel. S'anirà des d'allí al barri Castell a visitar la Coveta dels Gats i també este molí d'oli del tio Enrique, i finalment se tornarà a Sant Rafel i s'explicarà una mica el que és en els taulons, que és una mica el nom del grup de catalogació que ve dels antics passos que se feien abans que es construís, que és el pont als anys 30 del segle XX, pues, se passava a través d'uns taulons i ells pues, una mica ens explicaran això.
Aquesta sortida de dissabte, de fet, és l'única que hi ha programada al mes de juliol. Per contra, de cara al mes d'agost, en trobem diverses. Un mes, el de l'agost, festiu, ja se sap per excel·lència, és el mes de les vacances, i en què també a molts municipis del territori celebren les seues festes majors. És per això que el dia 4 d'agost hi haurà un itinerari a Rossell, el dia 17 a Alcanar, el dia 21 a la Sénia i el dia 25 a Traiguera. Per últim, l'últim dia d'agost, el 31, hi haurà també una visita a les oliveres mil·lenàries de l'Arion, a Ulldecona. Ja passant al mes de setembre, trobem una proposta a Penyíscola i una altra a Sant Mateu. El punt i final en aquesta sèrie de passejades pel territori el posarà Santa Bàrbara al mes de novembre. Uns itineraris per les Terres de Cruïlla que, a més, i tal com ens comentava Joaquim Buch, enguany han presentat també una proposta nova per a tota aquella gent que s'anime a participar, com és el concurs Terres de Cruïlla.
Sí, exactament. Això va sortir una mica en una de les reunions que vam fer, una mica mig en sèrie, mig en broma. La cosa va anar prenent forma. I bueno, és una mica, entre cometes, tipus el Camino de Santiago, per dir-ho així, no? Que hem fet unes butlletes. En principi ho havíem previst fer aquí al programa, de fet està al programa, però bueno, com que això després per a segellar-ho i tal ja una mica, és una mica complicat pel tipus de paper, doncs hem fet unes butlletes que cada centre vos proporcionarà i que ja, si aneu a Sant Rafel, doncs ja les podeu demanar. I allí doncs, se tracta d'anar segellant cada un dels itineraris que féssiu, demaneu als responsables del centre que vos fiquin el segell, demanem un mínim de 6 itineraris i després al final de tots els itineraris coincidint en la fira de l'oli de Santa Bàrbara, però això ja serà quan s'hagi acabat tot. O sigui, no coincideix l'itinerari de Santa Bàrbara en la fira, si ho fem a posteriori, perquè donem un marge d'una setmana fins al dia 17 de novembre perquè ens feu arribar als centres les butlletes i nosaltres veurem, ja mateix farem el sorteig, mirarem com ho fem en funció de la participació que haguéssim tingut. I el que donarem és un lot de productes del territori pues, que cada centre, cada poble pues, aportarà per a la gent que hi participe.
Si us animeu, ja sabeu, la propera de les cites, dissabte que ve a les 8:30 a l'Avinguda del Riu, a Sant Rafel, excursió a la partida de la Coveta dels Gats al barri Castell i visita al molí d'oli del tio Enrique.
T'agradaria jugar a rugby?
Los Taus d'Amposta busquem jugadors per a afrontar una nova temporada. I, a més, xiquets i xiquetes a partir de 6 anys per a l'escola de rugbi.
Informa-te'n trucant al telèfon mòbil 655 132 743 655 132 743.
Los Taus d'Amposta Rugby Club necessitem i busquem algú com tu.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
Actualitat de la jornada, parlem ara d'un grup de joves que realitza tasques de recuperació de la memòria històrica a la població de Corbera d'Ebre. Nois i noies d'entre 15 i 17 anys participen en el camp de treball Esclatant la memòria, fent tasques de servei al municipi declarat lloc d'interès històric pel Parlament de Catalunya. La recuperació dels carrers que configuraven la via principal de l'antiga vila, analitzar algunes qüestions sobre la batalla de l'Ebre o fer enquestes entre els veïns són algunes de les activitats que s'estan duent a terme dins aquest camp de treball. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Esclatant la memòria és un camp de treball que té com a objectiu ajudar a la recuperació de la memòria històrica al mític poble de Corbera d'Ebre. Mitjançant activitats i serveis diversos de reconstrucció del poble vell, es pretén apropar els joves a la realitat de la Guerra Civil. Així, durant 15 dies, joves d'entre 15 i 17 anys realitzen treballs de condicionament del carrer de l'Amargura després d'anys d'abandonament. Donada la importància dels fets històrics i les conseqüències patides de la morfologia del nucli antic de Corbera, el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, l'Ajuntament i l'Associació del Poble Vell han estat treballant durant els darrers anys en la reconstrucció del cap de la vila per la recuperació de la memòria històrica. Aquest camp de treball, que està organitzat per la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família i gestionat per la Fundació Escolta Josep Carol, permet seguir treballant en aquesta línia. A més, els participants també estan portant a terme activitats complementàries per conèixer l'entorn, com ara rutes guiades per alguns espais emblemàtics de la Batalla de l'Ebre i diferents activitats de lleure amb altres associacions juvenils de Corbera d'Ebre, com ara el grup de batucada Soroll i Prou.
Gràcies, Tere. Seguim en l'àmbit de la cultura per destacar que arriba al seu final a Deltebre el Festival Internacional de Dansa de Roberto Olivan. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Deltebre ha tornat a ser la seu del Festival Internacional de Dansa Contemporània de Roberto Olivan. Uns 150 ballarins de 37 nacionalitats diferents s'han inscrit al Deltebre Dansa amb l'objectiu d'aprofundir en la pràctica de la dansa, l'aprenentatge i l'entrenament físic i mental. Les classes impartides per professors amb una important trajectòria professional a nivell internacional i de diferents disciplines de dansa han servit perquè els alumnes adquireixin coneixements altament tècnics de dansa contemporània, tot i que també hi ha hagut espai per a altres disciplines. El director del festival destacava la projecció del Deltebre Dansa i se'n mostrava molt satisfet. Robert Olivan.
Hem superat el que estàvem buscant en el Deltebre Dansa. A mi m'ha superat des de l'inici, al 2004, quan vaig començar a pensar en tot això i a muntar els pinitos, no?, de lo que seria lo que és ara. Jo sempre he volgut de que, en lloc de la gent d'aquí, en lloc de que nosaltres tinguéssim sempre que sortir cap a fora a veure coses, que la gent de fora vingui cap aquí i aquí també tinguéssim un cert grau, nivell de formació i d'exhibició de veure coses de nivell. Però el que passa que m'ha superat tot això en el sentit de que l'expectativa que tenia en tota aquesta història, perquè ha corregut la veu molt més del que esperava. L'any passat vam tindre 35 nacionalitats. Se diu ràpid, però comença a nombrar països. Dis-me 35 països. Me sembla que te costarà. Ara imagina't que em tingues que dir el nom de 47 països, que són els que tenim ara mateix aquí al Deltebre Dansa. Lo fort és que hi ha gent que s'ho pot permetre econòmicament, però sí que està venint des de Hong Kong. Agafa un avió, se'n ve aquí del Tebre, hasta Barcelona, agafa, després l'autobús cap allà, després torna. Després, justament després del festival, se'n torna cap a casa. I el mateix ha passat en gent de la Índia, ha passat el mateix en gent de Canadà. Certes escoles molt reconegudes que també volen entrar en col·laboració en el festival. Jo penso que és molt important el que està passant. Tinc la sensació moltes vegades que a través de la dansa, a través del teatre, a través de la música, a través d'aquestes coses la gent se fa més rica interiorment. I és això el que penso que és la importància d'aquestes coses. No és potenciar l'ego d'un artista, sinó entre tots comunicar, entre tots créixer interiorment. Així que jo, com a valoració, de l'1 al 10 li fico un 15.
El Deltebre Dansa clourà aquest dissabte 13 de juliol a les 10 de la nit al Centre Cívic amb la mostra final per tal que els alumnes donin a conèixer tot el que han après. I després, a l'enclave, el punt i final amb el concert de la Birban.
Gràcies, Lluïsa. Seguim a ritme de més propostes per al temps de lleure i, en este cas, parlem de la Festa del Renaixement de Tortosa, que enguany oferirà una 70ena d'espectacles de companyies franceses i autòctones. L'Ajuntament tortosí, que mantindrà un pressupost de 170.000 euros per al conjunt de la festa, confia a superar els 200.000 visitants que ja van tindre la passada edició. Des de la Plana Ràdio, novament és Tere Giné, qui ens ho explica.
Amb un pressupost que es manté al voltant dels 170.000 euros, l'Ajuntament ha dissenyat una programació amb l'objectiu de mantenir el nombre d'espectacles i la seva qualitat. Per aconseguir-ho, segons explicava Domingo Tomàs, el regidor de festes, aquest cop l'organització ha apostat per 6 companyies estrangeres d'un únic país, França. L'escoltem.
Tenim companyies estrangeres i en aquesta ocasió un fet diferencial respecte a altres ocasions és que hem apostat per la representació d'un únic país. Tenim 6 companyies de França. fet que es produeix per primera vegada en la Festa del Renaixement. 6 espectacles que se desenvolupen de la següent manera: 2 de música itinerant i 4 de teatre i ambientació de carrer. La resta d'espectacles, producte propi, producte de país, per un costat, tenim un producte molt bo, i per un altre, producte de ciutat.
La festa tornarà a tenir en els seus actes tradicionals pels carrers del nucli antic de Tortosa alguns dels seus punts àlgids. La cerimònia d'obertura de porta, juntament amb els procuradors i el pregó, enguany a càrrec del conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Villa. Els comerciants tornaran a implicar-se també amb els actes del taulell al carrer. Hi haurà una missa d'època i tancarà la festa la gran desfilada de diumenge amb unes 3.000 persones vestides de l'època. Entre els actes més destacats, la ja clàssica i reconeguda taverna d'Enrico a les avançades de Sant Joan. Els graduats de la primera promoció de l'Escola Municipal de Teatre representaran Hamlet al Palau Episcopal. Els joves alumnes del centre oferiran el petit somni d'una nit d'estiu. El Cor Flumine Tortosí interpretarà la cantina dels Galifardeus i també al Convent de la Puríssima. La coral Vent de Dalt cantem a l'amor cortès a la cripta de la reparació. L'organització vol consolidar els espais del nucli antic on durant els darrers 6 anys s'ha desenvolupat la festa, adaptant-se a la transformació urbanística que ha tingut lloc amb el pla integral del nucli antic de Tortosa amb els ajuts de la llei de barris. Per la seva banda, l'alcalde Ferran Bel destacava la participació i la implicació del teixit social tortosí, amb la participació de més de 1.500 voluntaris en aquest esdeveniment. Enguany el consistori confia superar els 200.000 visitants que calcula que hi van passar l'any passat, generant un impacte econòmic d'entre 4 i 6 milions d'euros per la ciutat.
Els Diables Aldaia et porten aquest dissabte 13 de juliol la segona trobada de percussió a l'Aldea. L'Aldea s'omplirà de color, ritme i percussió amb cercaviles i molta festa. A les 5 i mitja, concentració de colles. A les 6 i mitja, hores de cercavila per carrers Clavell i Lluís Braille, fins a la plaça de l'Ajuntament. A les 7 i mitja, presentació i actuació de les colles tabaleres a la plaça de l'Ajuntament. A les 9, sopar per les colles participants. I a les 11 de la nit, rua nocturna de les colles fins al pavelló municipal, on la festa continuarà amb els èxits comercials del moment, amb DJ Ricard. Percussong de Remolins, Ratolins de Remolins, Tamborinada de Tivenys, Boctucada Llampec Nois, Trocassons de Sant Jaume, Batucava de la Cava i Tabalers dels Diables Aldaia. Organitza i patrocina Tabalers dels Diables Aldaia amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea i col·labora en Tema Aldaia.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim ara un bloc dedicat a les propostes i qüestions de l'àmbit musical. Comencem anant a l'Ametlla de Mar, on avui comença el cicle de música al carrer. Un cicle que portarà la música a les places del poble amb presència d'establiments de restauració amb l'objectiu de crear ambient i un atractiu per als usuaris de les terrasses. Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
Avui dijous s'inicia el cicle Música al carrer, activitat organitzada per la Regidoria de Festes amb l'objectiu de dinamitzar les nits de dijous aquest estiu. L'Ajuntament ha contractat 2 grups musicals que des de les 10 de la nit i fins passades les 11 i mitja aniran portant la seva música de jazz, blues i dixie de plaça en plaça a tots aquells indrets on hi hagi presència d'establiments de restauració. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol contribuir a crear una atmosfera agradable i un atractiu més per als usuaris de les terrasses i per a que la gent surti de casa, segons Eva de l'Amo, regidora de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Sí, se tracta d'això, que la gent pues, pensa, mira, pues, aprofitem que avui hi ha una mica de música, anem a fer un gelat o anem a fer una copa i ens relaxem, perquè encara que siguem, que haguem de treballar el dia següent, són horaris que a l'estiu ningú se'n va a les 10 de la nit a dormir.
S'ha escollit els dijous, donat que és un dia on no hi ha altres activitats programades. El cicle de música al carrer tindrà lloc tots els dijous de l'estiu fins al 5 de setembre.
Gràcies, Francesc. Més propostes musicals. La singularitat del paisatge del Delta i les Terres de l'Ebre és l'element vertebrador i diferencial d'Eufònic, però també vol ser un punt de trobada d'artistes del territori amb d'altres artistes de l'àmbit estatal per explorar les diferents tendències i línies de treball a l'entorn de l'art sonor i visual, que de fet és el que proposa l'Eufònic. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Eufònic és una mostra i un espai de trobada entorn a les pràctiques contemporànies vinculades a l'art sonor i visual, que tindrà lloc entre el 5 i el 8 de setembre a diversos espais de Sant Carles de la Ràpita, que és la principal incorporació d'aquesta nova edició, l'Opati Centre d'Arts Visuals d'Amposta i d'altres espais naturals del Delta de l'Ebre. Eufònic inaugura el nou Museu del Mar de la Ràpita, un edifici d'estil neoclàssic, seu de les antigues duanes, que ha estat sotmès a una profunda i respectiva restauració. En aquesta experiència sonora, ancorada en el paisatge, oberta i multidisciplinària, es donaran cita a alguns dels noms més interessants de la escena. Entre els primers confirmats per la nova edició d'Eufònic hi trobem l'electrònica de Wookie amb el treball audiovisual de Videocrats, l'espectacle audiovisual de J2D2, el col·lectiu visual Blow Factory, conjuntament amb el saxofonista de contemporània Joan Martí, i una acció sonora de Vicent Matamoros i Mobility Lab a la llotja de Peix mentre es realitza la subhasta de divendres. D'altra banda, cal recordar que Eufònic i el Centre d'Art Lopati van convocar un concurs obert a artistes, investigadors sonors i audiovisuals per a les residències artístiques 2013, dirigida a acollir projectes de música i vídeo experimentals i d'art sonor i visuals relacionats amb el paisatge visual del Delta de l'Ebre. Les residències artístiques que es porten a terme als mesos de juliol i agost compten aquest any amb la presència de Ryan Rivadereina, un artista nascut a Miami, resident a Catalunya, que ha realitzat treballs per al Magba, La Capella o Fabra Coats, i que Eufònic presentarà un treball entre el nord i el sud, entre el Ter i entre l'Ebre, entre Ríos 1 i 2. I també hi assistirà Edith Alonso i Antoni Maubert. Són dos actius membres de l'escena madrilenya que han participat en festivals diversos. A Balada residiran una setmana per presentar-ne el resultat del seu treball que van proposar al mes de setembre en forma de performance sonora a partir d'una partitura gràfica generada per la coreografia del Delta de l'Ebre, adaptant els seus controladors, el Homemade, a les sonoritats pròpies del paisatge.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Aquest mes de juliol ens posarem les sabates de ballar per no perdre'ns cap nit de ball, les de córrer per anar als bous, les espardenyes per lluir els vestits tradicionals, les d'esport per les activitats esportives, les sandàlies per visitar les exposicions, els concerts, el teatre, les de color per assistir als àpats de germanor, les de mudar per acompanyar als nostres avis a la festa de la gent gran i les de taló per gaudir de les festes majors del nostre poble. De l'11 al 21 de juliol, festes majors a Santa Bàrbara. Calça't les més adequades i vine a passar-ho bé amb nosaltres.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, la recta final avui del nostre informatiu, destaquem també un parell de qüestions esportives. La primera d'elles ens porta a Santa Bàrbara. Les jornades esportives finalitzen avui i ho fan amb l'acte d'entrega dels guardons als millors esportistes. El Club Twirling, el Club de Futbol, la Unió Ciclista i les Bitlles tindran algun membre de la seva entitat que serà guardonat en l'acte d'entrega de premis. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Aquesta tarda s'entreguen els premis de les jornades esportives que durant un mes s'han portat a terme al municipi de Santa Bàrbara. Activitats relacionades amb l'esport en forma d'exhibició, com és el cas del twirling, el ball de saló, el patinatge o el gimnàs. En passejades nocturnes, sortides en bicicleta, partides de paintball o en la modalitat competitiva, com és el cas de futbol en diferents modalitats, l'escacs, el frontó, el bàsquet, el tennis o el pàdel. El regidor d'esports, Eric Bell, valorava molt positivament aquestes jornades que són preàmbul de les festes majors i solen tenir molta participació.
La sensació és molt bona, la gent està bastant motivada, bastant participativa. Tradicionalment és una època, la de prèvia a festes, que la gent té moltes ganes de fer coses, està molt receptiva, col·labora molt.
Aquesta nit, aprofitant l'entrega dels premis, es farà també un reconeixement a diferents esportistes d'entitats del municipi que per algun motiu concret siguin mereixedores d'aquest guardó que s'instaura aquest any per primer cop al poble.
Aprofitant l'entrega de premis de les jornades esportives, volia fer un petit reconeixement a esportistes planers, no?, que haguessin obtingut algun premi durant l'any a les seves entitats, no?, encara que evidentment no sigui de les jornades esportives, no?, però sí fa algun reconeixement. I les entitats que m'han aportat les seves candidatures han sigut el Club Twirling, el Club de Futbol i la Unió Ciclista i les Bitlles.
Les jornades esportives finalitzen amb l'entrega a les 7 de la tarda a la plaça City Seat d'aquests guardons.
Gràcies, Tere, i anem ara cap a l'Ametlla de Mar. El Futbol Platja serà el protagonista divendres i dissabte a la platja de Pixavaques. Enguany, per primera vegada, coincideixen els tornejos júnior i sènior, tal i com ens explica des de la Cala Ràdio Francesc Callau.
Aquest cap de setmana tindrà lloc a la platja de Pixavaques el 16è obert de Futbol Platja Sènior, patrocinat per Cafeteria Ancla i Font Vella Levite, el qual coincidirà aquest any per raons d'organització amb el 15è torneig júnior patrocinat per Arjona. D'aquesta manera, hi ha assegurades dues jornades, la de divendres i la de dissabte, plenes d'esport, emoció i bon ambient, com sol passar amb aquest clàssic de l'estiu calero. Divendres a la tarda començarà la competició en les categories prebenjamí, benjamí, aleví i infantil cadet, competició que tindrà continuïtat el dissabte al matí, mentre que el torneig sènior es disputarà a partir de les 8 del vespre de divendres i el dissabte a la tarda. Marc Vilabrú, gerent de l'àrea municipal d'esports, anima els aficionats de l'esport a participar-hi.
Que cada vegada el Futbol Platja sigui aquesta festa principal de l'estiu, que vulgui que la gent hi participi i que també la gent que vingui a veure-li que gaudeixi d'una de les tradicions més importants que té l'estiu a la Cala. Hi ha medalletes per a tots els participants del Futbol Platja Júnior, volem que sigui una festa participativa, volem que tothom s'hi pugui apuntar, regalem una samarreta commemorativa i tot l'avituallament d'aigües per a durant el torneig. Vull dir que, en principi, és una festa en la qual tothom que li agradi el futbol, tots els nens i nenes, aquests més de 90 nens que tenim al Futbol Base de la Cala, pues, puguin participar d'un dia inigualable que no té res a veure amb els entrenaments i partits de la temporada habitual.
El guanyador del torneig sènior s'emportarà un premi de 300 euros en metàl·lic i un sopar per a tots els components a Burger 3. Les reunions informatives tindran lloc pel que fa als equips júnior aquesta tarda a partir de les 6 al poliesportiu i la dels equips sènior demà dijous a partir de les 7 a l'hotel Ametlla Mar. Els que desitgin participar poden posar-se en contacte amb el SEM La Cala trucant al telèfon 977 10 38 97 o a l'adreça electrònica sports@ametllamar.cat.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Abans de parlar del pronòstic, menció mereixen les tempestes d'ahir amb algunes calamarsades potents i amb intensitats i acumulacions d'aigua més que significatives. 52 litres per metre quadrat, Artesa de Segre, Oliola 48, Vallfogona de Balaguer 46. Destaca també la intensitat, no el total de pluja acumulada, però sí la seva força a la capital del Solsonès, a Solsona, amb 4,1 litre per metre quadrat en un minut dins del moment de l'aiguat. Déu-n'hi-do, per tant, la vigorositat d'aquestes tempestes. Els últims mapes del temps d'aquest matí, en principi, tornarien a certificar la possibilitat de ruixats i tempestes, no tan sols al Pirineu, com hem anat anunciant, sinó també al Prepirineu i esporàdicament alguna arribant al nord de la Catalunya central, localment amb intensitat forta i amb possibilitat de calamar-se. En principi, no indicarien tan fortes com les d'ahir, però no ho podem descartar. Temperatures estables. Unes temperatures que els pròxims dies aniran pujant una mica més, sobretot el cap de setmana, i amb tendència demà i el cap de setmana a domini del sol, però a la tarda amb alguns ruixats o tempestes locals al Pirineu. El dia amb menys probabilitat seria dissabte a la tarda.
Una jornada més, com sempre, ens acomiadem mirant cap al cel i escoltant la previsió meteorològica. Hem arribat a l'acabament del nostre temps, temps dedicat a l'actualitat, que un dia més, i avui, també, dijous 11 de juliol, ha tingut el control i edició dels continguts que us ha parlat Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, res més. Gràcies per escollir una municipal, per informar-vos, municipal associada a les Terres de l'Ebre. Nosaltres tornarem demà, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.